Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia. Benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui ens endinsem en un tema que, tot i afectar milers de persones, o centenars de milers, sovint es viu en silenci, l'ansietat. Però què és realment l'ansietat? Per què apareix quan menys l'esperem? I sobretot, com podem conviure sense que ens domini? Per poder parlar-ne, avui tenim testimonis professionals i compartirem recursos per entendre millor aquest trastorn tan present a la societat actual. Comptarem amb la participació de l'Oriol, psicòleg Rebec del CAP de Balaguer, la Sílvia i l'Oriol, membres de Sortint del Cercle.
Bones.
Bones.
L'ansietat és una emoció natural que tothom pot experimentar davant d'una situació que és percebuda com una amenaça o pèrdua de control. Serveix com a mecanisme per activar-nos davant d'un possible perill. Aquesta reacció és normal i adaptativa quan es produeix davant de situacions concretes i justificades.
Però quan l'ansietat esdevé persistent, intensa, desproporcionada respecte a la situació, interfereix en la vida diària, parlem d'un trastorn d'ansietat. En aquest cas, la persona pot sentir preocupació constant, tensió muscular, insomni, irritabilitat i dificultat per concentrar-se, entre altres símptomes, que déu-n'hi-do.
Exacte. I per poder separar una situació sana d'una situació complicada, avui entrevistarem a una persona que la pateix en primera persona. A l'entrevista tenim la Sílvia.
Hola, bones. Bon dia,
i l'Oriol, que serà l'entrevistador.
Farem el que podrem.
Segur.
Sí. Bueno, d'entrada, donat les gràcies perquè has sigut una, ets una persona valenta d'estar aquí davant de la ràdio, tot i que t'encanta.
També és veritat.
També t'encanta, sí. Però bueno, vens a parlar d'una cosa que molta gent pateix en silenci i està bé donar veu amb això.
Jo també la pateixo en silenci.
També.
Tot i que sóc una mica histriònica i de vegades em nota.
Vale. A veure, comencem. Quan vas començar a notar que paties una ansietat, una cosa rara que passava?
A veure, jo sempre he sigut nerviosa, que deien, no? Sempre em deien, ets nerviosa. Però jo considerava que tenia ansietat. Va ser quan vaig començar amb els problemes de moving a l'empresa i llavors tenia allò que m'ofegava, que em moria. Notava una sensació que no podia respirar i deia, m'està passant algo raro, no és normal, no em passava un dia sol, em passava molts dies, allò que s'ho soluciona en algun problema, però jo continuo tenint-ho, i llavors pues vaig anar al metge.
Recordes alguna situació concreta de dir, hòstia, això aquí està passant algo?
Sí, n'hi ha moltes. Jo, per exemple, m'he quedat en blanc i moltes vegades. I per exemple, prendre 6 cafès abans d'entrar a la feina perquè no podia amb la meva ànima. Però és que no es notava per fora. És una persona que no se'm nota per fora. Però jo tenia tanta ansietat que havia d'aprendre tot això per poder remuntar i entrar per la porta.
Però si els cafès te ficaven més nerviosa, no?
És una contradicció, sí.
Ah, vale. Perfecte. és molt Sílvia, això.
Sí, molt Sílvia.
Sí. Des de que vas tindre això, des de que vas tindre aquests símptomes, fins que vas saber efectivament que tenies allò, trastorn d'ansietat, quant de temps va passar?
Va passar bastant temps, perquè com diem, o sigui, una cosa és el que tu notes, has d'arribar a demanar ajuda, del CAP passes al psicòleg, del psicòleg ja passes al centre de salut mental, comencen a veure les sessions, bueno, van com van, i un dia pues, et diagnostiquen. I me van diagnosticar el primer trastorn de l'ansietat, perquè jo tinc les dues coses. Jo l'ansietat com a emoció la tinc, com tothom, però jo pateixo el trastorn d'ansietat, tot i que també la meva malaltia també té com a col·lateral l'ansietat, ¿vale? Però jo tinc tot el dia, tots els dies de l'any, 365, 24/7 a la setmana. És que és tot. Jo tinc una ansietat basal i tinc que conviure amb això i gestionar amb això i que no se'm noti o que procuri no notar-se la cosa.
Al teu entorn, què vas notar?
Al meu entorn no entenia les coses, evidentment. I més quan passes de ser nerviosa a ser molt, molt, molt nerviosa i a pujar. I, bueno, sempre ha sigut la nena molt nerviosa i l'ovella negra de la família.
Ah, vale, està molt bé això, ser l'ovella negra.
Sí, m'encanta.
Sí, és genial. En quin moment vas decidir buscar ajuda professional, el moment? Va pues, costar fer el pas?
A mi no, perquè com que també soc mestra, la psicologia i tot això també està dintre de del meu ventall de coses que aprenem a la carrera. I jo no he tingut mai una barrera per anar a un psicòleg o res. Al principi me vaig apuntar, o sigui, me van donar una hora, però ja saps que això triguen a donar-te, i jo m'ho vaig buscar per privat i vaig trobar un psicoanalista, que és una altra història, que algun dia poder parlarem aquí. Sí. Evidentment, com que era pago i era molt car, pues va durar el que va durar, i després ja vaig passar a un CESMA, que realment és on em van posar en el camí.
Vale, podríem dir que el CESMA t'ha ajudat en aquest procés.
Sí.
Però a part d'això, quines coses, jo què sé, teràpia, hàbits, t'han anat bé?
Bueno, al final són les teràpies. I haig de dir que el CESMA de Barcelona no em va ajudar tant com aquí. I ho dic amb una mica de dolor, però és veritat que aquí a Balaguer, al CESMA de Balaguer, m'han ajudat més a l'ansietat. O poder, perquè m'han ajudat a trobar més ajudes. O sigui, perquè tu has de trobar eines perquè l'ansietat baixi.
I tens truquillos, eines externes, jo què sé.
Sí, efectivament. Jo, bueno, de principi la persona portava la tècnica de respiració, te relaxes al llit, et poses estirada i, bueno, fas relaxament. Després jo per mi mateixa he anat trobant algunes, com llegir o escriure, posar-te certa música. I quan vaig arribar aquí, a Balaguer, pues, mira, no sé, estava la part fent, no? Vaig aprendre la meditació, el trobar uns contes que te relaxen molt, tot i que jo ja havia escrit un per ma mare, però mira, veus, al final vaig retroalimentar la cosa i bueno, tinc agafar una pedra, me van ensenyar a agafar una pedra que t'agradés el tacte, i això, i la vas donant voltes, sembla una mica toc, però, bueno, hi ha coses que ajuden. Ningú t'ha de veure la pedra, després la deixes a la butxaca i punt, s'ha acabat. O diferents, ara hi ha unes eines que són de diferents tactes rugosos, sí. I, bueno, pots agradar la que a tu t'agrada i tocar-la, i, vale? Va molt bé el desodorant, perquè a moments que t'adona aquesta calor que et produeix l'ansietat, anar al lavabo i donar-te una ruixada de desodorant és com respirar, ficar-te
sí, sí.
Sota...
El desodorant va bé en molts casos.
I pues, ficar-te sota l'aire condicionat, igual. I sobretot aire, molt aire. Natura, abraçar arbres, i el més important per mi, tenir una mascota, un animal de companyia.
Molt bé. Què és el Nessi?
El Nessi. No Messi, eh?
No, Nessi. No, Nessi del Llago Negres.
Exacte.
És important,
el
això.
El Nessi és el que, amb el ronroneo, això que fan,
sí.
O sigui, és una simbiosi, ¿vale? O sigui, se posa i fa... I això em relaxa molt I quan estic relaxada, ell agafa i se posa al costat i ja no ho fa una altra cosa.
No, no, sí. De fet, una psicòloga una vegada em va dir, amb això dels animals, que el va tractar el meu gos, el Bart, el va tractar d'ecoterapeuta.
I tant.
Sí, sí.
El meu també ho és. O sigui,
són terapeutes, bueno, de naixement.
De naixement. Sí, sí, sí. A més, t'ho recomanen, molts metges i molts psicòlegs que tinguis un animal de companyia.
També he de dir que si és obligat no et funcionarà perquè no el voldràs cuidar, no et pares atenció, ha de ser algo que tu vulguis tenir.
Evidentment, no. Perquè si tens rebuig als animals, pues no serveix a res.
Correcte.
Però, per exemple, la equinoteràpia, que ja és, entrem a teràpia, és una cosa que t'ajuda, però no a tothom. Mm-hmm. A qui li agradi. I tu pots parlar més d'això, que a més ho és, vull dir, estic parlant del Jordi, sí, el nostre presentador, sí, sí. Que els animals, bueno, li molen molt.
Sí, perquè he conegut gent que li han regalat un gos i diu, va, tingués un gos, i al final, com que no el vol, no genera aquest efecte positiu.
Però tu saps que en salut mental, llàstima, ja. Tot el que no vols no funciona.
Exacte.
Ha de ser que tu vulguis.
Vale, i per acabar, tu què li diries a algú que ara mateix està patint ansietat i no sap què fer?
Doncs que pari un moment, que no escolti tant els altres, que escolti dintre seu el que vol, i que si realment nota que no se li passa, vagi al metge i demani ajuda, o que parli amb els amics o a la família i busqui ajuda.
Doncs moltes gràcies, Sílvia.
De res.
Moltes gràcies, Oriol.
A tu.
Ha estat molt interessant conèixer el teu punt de vista, perquè hi ha persones que potser ens preocupen. Mira, demà tinc un examen, demà he de fer una cosa, demà tinc un programa de ràdio, estic nerviós. Però no és el mateix això que viure cada dia i que això no et marxi i no et deixi respirar.
Imagina't que jo em desmaiava abans de l'examen. Mm-hmm. O sigui, imagina't que no arriba la meva ansietat. Però això era quan no ho sabia.
Exacte.
Ara, tot és gestionar.
Correcte. Doncs moltes gràcies. I ara és l'hora de la taula rodona de Sortint del Cercle. A part de la Sílvia i l'Oriol, habituals col·laboradors, tenim amb nosaltres l'Oriol, psicòleg rebec del Cap de Balaguer. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Què vol dir això de psicòleg rebec?
Pues bueno, són unes sigles, no?, que volen dir el referent de benestar emocional i comunitari del Cap de Balaguer.
Molt bé. I ens vens a parlar una mica de l'ansietat. Què ens en pots dir?
Bueno, el primer és que és una de les emocions més habituals en tots nosaltres. Moltes vegades es confon, no?, perquè es parla de l'ansietat com un trastorn, però realment és una emoció bàsica la qual tots experimentem i és algo tan normal i adaptatiu en qualsevol persona i en qualsevol edat, que és, per exemple, potser no diem tant ansietat, no?, però diem estem nerviosos. Doncs aquest estar nerviós qualsevol persona entén, no?, el que voldria dir. Per què ens fiquem nerviosos? Doncs, per exemple, quan vinc a parlar a la ràdio, tot i que ja porti uns quants dies que he participat, segueixo ficant una mica nerviós. I això és necessari i és normal. Per què? Perquè m'ajuda, d'alguna manera, a preparar-me, a estar més conscient, més despert, més, bueno, intentar fer-ho millor. Llavors, d'alguna manera, ens està ajudant aquesta emoció. Així com altres, no? Com, per exemple, podria ser pues, la tristesa. Al final també és una emoció que m'ajuda en certs moments a reflexionar, a connectar amb com estic. Clar, quan ja parlem d'un trastorn, que és una mica aquesta la diferència, la que potser la gent dubte, és quan aquesta emoció ja persisteix durant bastant de temps, quan és bastant desproporcionada, quan ja hi ha una intensitat que inclús t'afecta, no?, a la teva vida quotidiana, amb les teves amistats o la teva família, a l'entorn en el que estàs, a la feina. Aquí ja, bueno, hauríem de parlar de buscar alguna ajuda, algun tipus de professional que ajudés amb aquestes persones. Llavors, clar, no hem de confondre, no?, una miqueta el que podria ser la emoció pròpiament amb quan ja es converteix en aquest trastorn.
Una pregunta, Oriol. Sí. Això dels nervis, sí, que a mi em cau com un estigma, vale, des de petita sempre m'han dit que soc molt nerviosa, uh-huh, i això de... Clar, hi ha una diferència entre estar nerviós i també ser fets puntuals de l'angoixa, de l'ansietat, no? Uh-huh. I llavors, a vegades això crea una confusió de posar-li un... Disculpeu. De posar-li un nom o un altre.
És veritat que la gent és com que no ajuda moltes vegades, eh? En aquests termes, perquè és com... Des de petits, bueno, és que és el noi o la noia nerviosa que no pot parar quiet. Hem d'entendre, pues, que certes persones tenen certa predisposició, doncs, a ficar-se més nerviosos o a ser més inquiets. I això no vol dir que pròpiament hi hagi un trastorn. Vol dir que la pròpia personalitat de la persona, doncs, és més així, no? Ara pensaven que hi ha, per exemple, gent gran, no?, que ens diu, és que tota la vida soc molt patidora. Bueno, pues s'ha d'entendre amb aquesta normalitat la qual una persona, doncs, les certes coses quotidianes que li van passant, doncs, ella es preocupa i té aquesta mena de predisposició a ficar-nos més nerviosos. És veritat que tothom ens fiquem nerviosos. L'ansietat no hi ha algú exempt d'envella. No és una persona sempre tranquil·la, que mai es fiqui nerviosa. Això no existeix. Llavors, hem d'intentar com normalitzar i no ficar el focus justament en la persona en la que potser ho expressa més. Que això és diferent a sentir-la més. No sé si més o menys...
Perfectament, perfectament.
Jo, bueno, el que volia comentar és que sense ansietat, no podries, sense el patiment de l'ansietat, no podries valorar la tranquil·litat, el gaudir de la tranquil·litat.
Correcte. Aquest és un bon punt, perquè moltes emocions ens serveixen, no? La felicitat. Per què ens serveix la felicitat? Per valorar les petites coses de la nostra vida que són bones i que ens van bé, no? Doncs dintre d'aquesta felicitat apareixeria la tranquil·litat, i quan apareix la tranquil·litat? Quan sento que no tinc grans preocupacions ara mateix, que m'estiguin angoixant, i per tant puc valorar tot el bo que m'està passant en aquest moment. Per tant, és com que es complementen pròpiament les emocions.
O podríem dir que hi ha unes dificultats, però estan sota control.
Correcte. Això també és un bon punt de per què tinc més ansietat en certs moments, no? Doncs perquè potser hi ha certes situacions que m'estan generant molt estrès i que, evidentment, fan que ara mateix aquesta ansietat tingui una intensitat molt més elevada. Quan aquestes estan més controlades, o quan jo, per exemple, sento que tinc més recursos per fer-li front, no? Tinc ajuda, tot està més controlat, doncs no tenen tanta intensitat.
Jo que tinc el trastorn, tinc l'ansietat basal, no? Doncs, clar, jo tinc durant tota la vida l'ansietat passejant, i en moments de felicitat tinc ansietat. És que una cosa no treu l'altra, en el meu cas, perquè tinc el trastorn, que és diferent. Això ho explicarà, suposo, més tard.
Clar, moltes vegades és veritat que el fet de que sigui un moment puntual en el qual sembla que estem relaxats, no ens treu de poder seguir experimentant ansietat. Moltes vegades, de fet, inclús quan estem exposats a molta estona d'estrès, d'ansietat, el moment en el que apareix, si us fixeu, és de sobte quan arriba la nit i se suposa que és el moment més relaxat, llavors apareixen totes aquestes neguits, emocions, o, bueno, o contínuament, no? O per qui ho escolti, imagineu-vos, a mi alguna vegada inclús m'ha passat, no? Passes unes setmanes de molta ansietat, molt estrès, i de sobte arriba aquella setmana que tens vacances i dius, per fi, podré descansar. Doncs no, perquè et fiques malalt, encara tens més ansietat i te comença a aflorar, doncs, tot el que has anat acumulant aquestes setmanes. I això per què és? Perquè el nostre cos, diguem-ne, que està vivint aquella ansietat. Quan tenim ansietat, el cos es revoluciona, perquè totes les emocions tenen tres components. Té la part física, té la part cognitiva, de pensament, i té una part més conductual, no? Llavors, quan jo estic sentint molta ansietat, el meu cos també s'està revolucionant d'alguna manera, perquè aquest component físic està treballant. Llavors, quan això se sosté durant molt de temps, què passa quan paro? Que el meu cos ha treballat molt, ve tot el baixón. Uh-huh. Llavors és quan començo a no sentir-me bé, no? El cap em fa mal, me noto que les cames estan molt cansades, i potser no has fet un gran esforç físic, no? Però el cos està com si li haguessin passat per sobre. Llavors, aquest és una mica el punt que us deia, d'encara que estigui en un moment que sembla que estic tranquil, ostres, tot això aflora. Bueno, perquè estem contínuament experimentant l'ansietat.
I això com se combat, d'alguna manera?
Com se combat?
Sí, sí, perquè és molt habitual que passi. No?
Clar, moltes persones entren com en banalitats, no?, de dir, bueno, és que potser intentes fer massa, no?, i has d'anar com més relaxat, intentar prendre-t'ho amb una altra filosofia. Bueno, si fos tan fàcil, jo no tindria feina, perquè seria com dir, pues bueno, no et fiquis nerviós, no? O no hi pensis tant, i no tenim un interruptor que sigui on-off, no? I de dir, off, ja no tinc ansietat. Això no existeix, realment.
Gràcies. M'han dit que busqui.
Vale. Llavors, què podem fer? Donat que no tinc aquest interruptor, el que sí que puc fer és la part de buscar moments per a mi mateixa, per relaxar-me, desconnectar d'alguna manera. Llavors, hem d'incorporar dintre de la nostra rutina diària moments de respiració, de relaxació, d'intentar aquests pensaments que potser no m'estan ajudant, en comptes de voler-los eliminar, podem fer, vale? Els accepto i busco una manera de potser que no em facin tan mal, no? Algú podria dir, me torno a ficar a mi d'exemple, no? Ostres, demà has de parlar a la ràdio. Si jo ara mateix tinc el pensament de dir, ostres, no sortirà gaire bé, penso que no estic preparat i sortirà malament, em quedaré en blanc, no? A vegades passen, no? Aquests pensaments ens poden venir. Clar, són pensaments que no m'estan ajudant a no tenir ansietat. Al revés, el que fan és ficar-me més nerviós i és probable que demà encara em surti pitjor. Llavors, el que sí que puc fer és intentar parlar amb mi mateix sobre aquests pensaments, no? I dir-me, bueno, és possible que en algun moment, doncs mira, em quedi una mica en blanc o m'entrebanqui, però això segurament deu formar part de lo que és parlar a la ràdio, i a molts comentaristes, a molts tertulians els hi passa normalment, no? Llavors, bueno, és normal estar amb un pèl nerviós i que puguin passar aquestes coses. Llavors la mirada ja és una mica diferent, també. Llavors això també ens pot ajudar a la manera que ens parlem, a com pensem, a gestionar aquestes emocions una miqueta.
És a dir, no és un tema de combatre l'ansietat, sinó de gestionar-la. Acceptar-la com una espècie d'ombra que et va seguint, però que no t'impedeix fer les coses. És allò que diuen, no esperis a no tindre ansietat per fer les coses, no, fes-ho amb ansietat i amb el temps ho faràs cada vegada millor.
Una mica com la por, no? Hi ha certes coses que potser ens fan una mica de por, no ens fan sentir del tot segurs, però quan això m'està realment limitant d'alguna manera a un objectiu que jo vull i que necessito, doncs, bueno, hem d'intentar, tot i tenir aquesta por, afrontar-la, intentar tirar endavant, no eliminar-la perquè seria poc realista, no?
I on comença la por i acaba l'ansietat? Vull al revés.
És una bona pregunta, perquè moltes vegades es confonen en certa manera. És veritat que quan parlem més de la por, vindria a ser com un perill que nosaltres visualitzem, no? Que està, a vegades fico un exemple molt, molt, molt absurd, no? Però ara veig aquí un leopardo, no? Doncs aquell leopardo que està per allí apareixent i te genera aquella por de dir, he de sortir corrents perquè hi ha un perill imminent, no? Llavors està en risc la meva vida, he de sortir corrent. Aquesta ansietat me genera una sintomatologia similar, és a dir, també considero que estic en perill, que estic en alerta perquè alguna cosa passarà, però si t'hi fixes és més anticipadament, no? És com, jo, és una previsió, no? Potser apareixerà un leopardo, per tant, he d'estar atent, en cas de que aparegui, poder jo respondre. No és imminent, no el tinc allí davant, no l'estic veient, no? Bueno, és una mica la diferència,
sí,
no?
Sí, la cosa està en l'anticipació.
Correcte.
I en una alerta més desorbitada.
Uh-huh. A vegades fico l'exemple, no?, de que l'ansietat és com aquesta alerta de dir, imagina't que te'n vas al safari i de sobte s'espalla el camió on anàveu tots, no? I heu de passar aquella nit a la selva. Clar, de segur que la majoria no dormirà. Estareu tots bastant atents a veure què pot passar, a veure si sentiu algun soroll, alguna llum, alguna cosa que us faci, pues, bueno, estar a l'aguait per poder sortir corrents. Doncs aquesta alerta que ens fa preparar-nos per a l'acció, això seria un bon exemple de lo que és l'ansietat. Moltes vegades aquesta alerta ens passa amb coses que al final no acaben passant mai. I quan és algo tan sostingut, aquí és quan ens comença a generar un problema en nosaltres, perquè, per exemple, coses tan bàsiques com us he dit ara, el dormir, me treu les ganes de menjar, me treu les ganes de fer altres coses perquè penso que no sortiran bé, que anticipo que aniran malament, que no em sentiré a gust. Doncs aquesta anticipació és la que genera un malestar més intens i un possible trastorn.
I justament això és contraproduent, perquè per tenir bona salut mental han dit moltes vegades que cal dormir bé, cal menjar bé i cal fer les activitats quotidianes. Si deixem de fer-ho, encara estarem més indefensos.
Correcte. De fet, és vital, perquè justament quan és més probable que tinguem aquests problemes de salut mental és quan les coses bàsiques cauen, no? Quan estic dormint poc, és impossible tenir una bona gestió de les emocions quan he dormit 2 hores. Per què? Perquè m'aixecaré segurament cansat, enfadat, qualsevol cosa que em diguin no em sentarà bé, perquè no tinc la capacitat en aquell moment de poder gestionar qualsevol cosa que em passi. Si no menjo, és el mateix. L'energia que necessito, la perdo. Si constantment estic amb aquesta alerta que us deia, és molt probable que altres coses se'm passin per alt, perquè jo estic amb una prioritat ara mateix, no? Algú que, per exemple, té algun problema econòmic, familiar, que li preocupa, que el té allí pensant, no? Passaran coses en el seu dia a dia i estarà absent, estarà pensant en aquestes preocupacions. Llavors és vital com tornar a connectar amb el moment present, amb el connectar amb el menjar, amb el viure pròpiament, no?
I així jo sentint-te penso l'ansietat pot ser l'antesala d'altres trastorns.
Correcte. De fet, va molt relacionat amb altres trastorns, com per exemple la depressió, no? Hi ha molta relació entre l'ansietat i la depressió. Per què? Perquè, com us deia abans, si afecta tant la meva vida quotidiana, imaginem-nos que tinc tanta ansietat que inclús pues, sortir al carrer o quedar amb els amics o veure la família no em fa bé, què faig? M'aïllo. Aquest aïllament és una roda que comença i cada vegada es va fent més gran, no? I quedar-me a casa em fa sentir sol, em fa sentir que no tinc ajuda, em fa sentir encara més emocions negatives, més tristesa, i aquesta tristesa va portant a un altre trastorn que abans no tenia.
I al revés també podria ser, que tu tens un trastorn mental, el que sigui, i en paral·lel se desenvolupa ansietat.
Correcte, perquè d'aquesta situació imaginem-nos que jo no tenia abans preocupacions, però el simple fet de veure'm sol, sense ajudes, comença a generar en mi aquesta ansietat, aquesta preocupació, aquest no poder dormir per la nit. No?
Anticipes problemes que potser no es donaran, però si no tens unes eines o no tens suport, és quan et preocupes en excés.
Per això és vital la prevenció, no? I el poder demanar ajuda a temps, no al final del camí, no? Sinó quan ja nosaltres sentim que potser no estem bé i necessitem ajuda d'algú. Moltes vegades aquest és el petit pas, però el més difícil, no? El adonar-me que potser de tot no puc solucionar-ho sol i necessito demanar ajuda d'algú. Llavors, adonar-me que me vindria bé que algú ni que sigui m'escoltés i no sentir-me sol ja podria ser un bon pas.
Amb això ens agradaria aprofundir-hi una mica més, perquè hi ha gent que es pensa que demanar ajuda és de persones dèbils, i no és veritat. I sobretot és molt important demanar ajuda. A vegades pensem que no la mereixem, a vegades ens pensem que no ens la voldran donar. Com podem gestionar millor aquesta situació? O si veiem una persona ansiosa també podem oferir ajuda, però sobretot en primera persona jo crec que necessito ajuda. Com demanar-la, perdre la por a demanar-la també?
Jo el primer que els diria a totes aquestes persones que estan dubtant és que el fet de demanar ajuda és de ser una persona valent, perquè moltes vegades donar, com he dit, aquest pas, aquest petit pas, és el que més costa. Per tant, si ja l'has donat, ja has demanat ajuda, has aconseguit el més important. Has aconseguit ser valent i buscar algú que me pugui ajudar. No és fàcil deixar-nos ajudar, perquè moltes vegades hem passat tota la vida pues, intentant lluitar i arriba a cert punt en el que dius és que potser no puc més. Llavors, admetre que hem arribat com una mica al nostre límit és una manera difícil, però que hem d'acceptar que potser pues, fins ara ens ha funcionat, però a partir d'ara no. Llavors, és tan fàcil com intentar a les persones que tinguem al costat buscar aquest vincle, buscar, bueno, fins ara he estat bé però ara no ho estic, necessito que algú m'ajudi, no? Necessito ni que sigui que m'acompanyis, podem anar al metge, li podem explicar, tenir algú al que contar-li, perquè moltes vegades ens ho quedem a dintre i ja el simple fet de poder-ho expressar, de que algú ens escolti el nostre patiment, ens allibera. Per tant, jo com a psicòleg, no, del CAP us recomano que hem d'intentar tots perdre una mica aquesta por del demanar ajuda. I si veig a la metgessa i venia per un mal de cap, però sento que realment hi ha algo més per dintre meu i li puc compartir, doncs fer-ho, perquè segurament ella doncs, acabi derivant-nos i donant-nos el recurs que nosaltres necessitem en aquell moment. Mm.
Perquè podríem dir que és millor demanar ajuda i que no sigui res que no sigui res que no demanar ajuda i sigui realment un problema. Això em recordo una frase d'un socorrista que deia: prefereixo que m'avisin d'un possible persona que està ofegant i que després no sigui res a que una persona estigui ofegant i ningú m'ho avisi i s'acabi morint. En aquest sentit és millor avisar més del compte, no?
Correcte. De fet, moltes persones, us en faríeu creus, de les persones que em venen a consulta, i moltes vegades és la pròpia incertesa de què és el que m'està passant, no? A vegades, per exemple, pues, tenim una pèrdua de feina, una pèrdua d'una persona, i sentim que algo ens està superant, no? Venir, parlar amb mi, intentar, la paraula clau és normalitzar. No? Normalitzar que aquestes emocions apareixen, que el que estem sentint és lo habitual, lo normal, ja calme. Llavors, és millor venir a consulta, explicar-ho, nosaltres us atenem, us diem si el que us està passant, com deia ara, és normal o hem de buscar alguna ajuda a més, i a vegades es resolen això, en simplement veure pues, que és normal el que ens està passant i que t'acompanyarem simplement en aquest procés. Llavors, com bé deies, és vital arribar abans, no?, de que hi hagi un problema realment.
Una pregunta més. Quatre alarmes que hem de mirar per saber que si tenim alguna cosa? Aquelles quatre coses que diuen...
Senyal d'avís.
Què és? Ho tinc.
Una senyal d'avís?
Sí. N'hi ha a vegades certs puntets que són comuns.
Vale. És veritat que, com deia abans, quan aquesta ansietat és una cosa que apareix per una situació puntual i es resol, no? Diguem-ne que a mi em preocupa perquè, no ho sé, el divendres, o sigui, demà, he de portar a terme algo molt important i si no estic una mica nerviós i ho acabo, algo no anirà bé. Però una vegada passa aquest divendres, l'ansietat en principi s'ha de resoldre, no? Perquè té com una durada concreta, té un moment en el que s'acaba. Quan realment això no s'acaba, quan persisteix en mi, quan en comptes d'anar a menys, perquè ja en teoria ha passat, veiem que va a més, veiem que ja està inclús, com deia abans, condicionant una mica el meu dia a dia, no? Quan ja veig que inclús abans me preocupava una mica el anar al supermercat, però és que ara ja prefereixo que inclús me porti la compra a casa, no? Perquè ja el fet d'anar i trobar-me amb gent ja no el porto gaire bé. Me veig que estic perdent una mica com el contacte amb la gent, m'estic quedant més aïllat. Aquí hem de començar a dir, potser alguna coseta no està bé, no?
Però això, el problema que tinc és normalitzar-ho. Jo crec que potser una senyal indicativa és quan dormim malament ens hauríem de preocupar, no? Uh-huh. Això sí que, encara que no sigui ansietat, dormir malament és símptoma de que algo no va bé.
Moltes vegades, com deia abans, aquesta ansietat és una alerta de que alguna cosa no va bé. És probable que aquesta alerta, sense voler, no trobem la causa i comencem a passar-la per alt, però realment és molt indicativa, perquè si hi ha una alerta és que algo no va bé, no? I com deies ara, pues, el no dormir, el de sobte no tenir ganes de menjar, el de sobte no tenir ganes ni de parlar amb ningú. Ostres, comencem a dir alguna coseta m'està passant, no? Hi ha persones que inclús diuen me noto més irritable, me noto que me parlen i contesto malament o m'enfado per qualsevol cosa. Aquest pot ser un dels signes, no? que la gent evidencia en comptes de l'ansietat, és me desperto ja enfadat, me desperto que no puc parlar amb ningú. A vegades s'expressa, perquè la ràbia, l'enfado, moltes vegades és una emoció que protegeix o que emmascara d'altres, no? Que emmascara una possible ansietat, que emmascara una possible tristesa. Però, bueno, tot això seria una mica el...
Doncs moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí la taula rodona. Abans de marxar, com sempre, tenim la recomanació cultural amb l'Oriol. Bon dia, Oriol.
Bona tarda, Jordi.
Bona nit. Ja sabeu que això, una cosa és quan s'escolta en directe, però després al podcast ho podeu escoltar quan voleu. De fet, si ho esteu escoltant és que ho escolteu quan voleu.
Sí, senyor.
Doncs digues bon Nadal, també.
Sí.
Bueno, ara avui encara falta.
Bon estiu.
Digues. Què tal? Què tens per recomanar-nos?
Home, tinc diverses coses, però tu sé que tenies una cosa que dic, dius-ho tu, Jordi.
Correcte. Vaig trobar un compte d'Instagram recomanat, perquè deu ser que miro coses salut mental i a vegades em recomana coses. És un senyor que té un webcòmic, vale, que es veu així amb imatges, que es diu @alfonsocasas, i parla o descriu situacions de vida quotidiana sobre, en aquest cas, amb l'ansietat, d'una manera molt intel·ligible. Són imatges amb poques paraules o cap paraula en què presenta l'ansietat com una espècie de fantasma que l'acompanya i l'home ha d'aprendre com viure-hi. I m'ha agradat molt. Alfonso Casas.
Pues re, jo tinc una cosa una més... és un clàssic modern, jo, el que porto de pel·lícula. És d'aquestes que jo dic s'han de veure sí o sí. Que és El Cisne Negro, Black Swan en anglès, que del Darren Aronofsky del 2010, protagonitzat per la Natalie Portman, la Mila Kunis, el Vincent Cassel, que fa un paperàs, i la Winona Ryder, que també deixa l'anar. I bueno, pues és una pel·lícula que parla molt bé l'ansietat, és una ballarina del
ballet clàssic
de Nova York, i que, bueno, està, que té problemes d'ansietat i està present, bueno, tota la cosa aquesta de l'ansietat està present a tota la pel·lícula. I bueno, i mira, la recomano perquè es pot veure fàcil al Disney Plus, i si no, a la biblioteca de Balaguer també hi és.
Molt bé.
Sí, sí. I ara jo acabaré amb la cançó, que és el que més guai de tot.
Sí?
Sí, sí, sí. Que és, bueno, n'havia triat diverses de cançons, que ja sortiran, però la d'avui, dic, mira, és... però clavada i ja van la letra. És una cançó que es diu Basket Case, dels Green Day, del disco Dookie, del 1994, que és el disco més, com aquell que diu, més famós del Green Day, i aquesta cançó també és bastant famosa. I res, doncs el Billy Joe Armstrong, que és el líder de Green Day, va escriure aquesta cançó basant-se en les històries que tenia ell amb l'ansietat. Sí, sí. I bueno, pues una mica per descarregar-se amb ell mateix i cantar-la en directe i treure dimonis cap a fora, pues va escriure aquesta cançó. I es diu això, Basket Case, doncs, Green Day.
Moltes gràcies, recomanem aquesta cançó, aquesta pel·lícula i aquest compte d'Instagram. I fins aquí ha acabat el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us han parlat l'Oriol, la Sílvia, l'Oriol i el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions. Bona salut mental i us sano mental ona. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.